Comencem amb l'actualitat, parlant amb la Sílvia Tur, diputada per Ger per Formentera, PSOE i Esquerra Unida al Parlament Balear. I volem fer-ho amb ella perquè, malgrat els nostres intents de parlar amb la Conselleria de Medi Ambient, hem estat persistents i insistents per fer-ho, no hem aconseguit que ens concedeixi una entrevista en relació a la neteja del litoral de Formentera, de les nostres aigües. Una qüestió sensible i creiem de vital importància per a tot el pes, tot el valor afegit que té unes aigües netes per les nostres illes i, per descomptat, per al propi medi ambient en si. Què ha passat? Doncs que no va poder seguir el seu procés d'adjudicació habitual, la neteja del litoral, a inicis d'any, a causa de la crisi sanitària, i que després, durant el procés de licitació, va restar frenat a causa d'un recurs interposat per l'empresa eivissenca Gestión de Puertos y Litorales Sostenibles. Finalment, el 12 d'agost, el tribunal va desestimar el recurs, però l'adjudicació té els seus entrebancs. En qualsevol cas, portem ja 4 mesos d'estiu, com aquell que diu, estem pràcticament tocant les portes de setembre, i el litoral, pel que fa al govern balear, no s'ha fet net, s'ha reforçat una miqueta la feina des del Consell, però el govern balear, 16 anys fent aquesta feinada, i enguany no s'ha fet. Enguany les aigües, i ho haureu pogut afinar, de Formentera, no s'han fet netes. Per parlar-ne, com dèiem, tenim na Sílvia Tur a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, diputada. Gràcies per atendre'ns aquest matí. La vàrem contactar sobre aquesta qüestió fa uns dies. També vàrem preguntar a la presidenta del Consell també en l'entrevista que va fer aquí a Ràdio Via, i ens va respondre doncs, el que sabia, havia parlat amb el conseller. Què ha pogut esbrinar vostè en relació a aquesta qüestió?
El primer que m'agradaria dir és que em sobta bastant que la Conselleria de Medi Ambient no vulgui fer declaracions al respecte, perquè les explicacions que m'han donat personalment quan vaig demanar per aquesta qüestió són explicacions que, evidentment, no m'ho agraden perquè el resultat és dolent per Formentera i per Balears. Hem de recordar que aquest no és un contracte que es va licitar únicament per Formentera, sinó per totes les illes, per tant, no s'ha prestat a ninguna illa. Però en el cas de Formentera en particular, jo crec que s'ha de poder explicar. Hi ha hagut, crec que tota la mala sort que es podia tenir a l'hora de fer una licitació d'un contracte i ha fet en aquest cas. Ho has explicat molt bé. Aquest concurs, aquesta licitació estava en progrés en el mes de març, quan es va decretar l'estat d'alarma, i per tant es varen suspendre els terminis administratius, i això va endarrerir moltíssim la seva licitació. Finalment, per no tampoc entrar en tots els detalls de la licitació, perquè d'alguna manera ja ho ha explicat Valtros en la introducció, ja ho ha explicat que va haver una empresa que va recórrer, aquest recurs es va desestimar, però no obstant això, el Tribunal Central de Madrid va decidir que s'havien d'aturar els terminis, va estimar el recurs de l'empresa que havia presentat aquest recurs, perdó per repetir-me, però és així, i per tant s'aconsellaria, si tot el que ens han explicat és cert, l'únic que ha fet és seguir dins de les seves possibilitats els terminis per continuar la licitació. Per tant, ja dic, crec que hi ha hagut molt mala sort. Ara bé, això no explica per quin motiu no es vol donar informació per via directa de la conselleria que se competeix en prestar aquest servei. Per tant, jo això no ho entenc. Per altra banda, també hem de dir, el termini de l'empresa que pareix que serà l'adjudicatària, el termini que té per presentar tots els papers que se li han requerit per part de la conselleria acaba demà, i si demà aquesta empresa entrega tots els papers en forma, tindrà un màxim de 15 dies per posar en marxa el servei. Això, evidentment, ens porta ja quasi a mitjan setembre. I, clar, no és una bona notícia, no, perquè la bona notícia hagués estat que a primers de maig, o fins i tot un poc abans, jo diria, fins i tot a finals d'abril, el servei hagués pogut estar en marxa. Però no ha estat així, no serà així. I jo espero que, com a mínim, dins de la situació, que no és positiva, tinguem un servei que pugui prestar-se, com a mínim, durant un mes i mig o dos, i pugui fer una feina que, evidentment, tindrà efecte si es fa bé. I a partir d'aquí poca cosa més es pot dir, perquè realment podem criticar a la conselleria per no haver fet les coses millor, potser sí, però és cert que el mes de març, abans de març, ja estava en licitació aquest contracte per totes les illes. I per tant, ja dic, crec que hi ha hagut tota la mala sort que es podia tenir s'ha tingut en aquest cas. I això ha fet endarrerir terminis, recursos, etc etc. No puc dir més, perquè aquesta és l'explicació que jo tinc. Eh?
Sí, sí, sí. No, nosaltres sí que vàrem tenir unes declaracions la setmana passada de Juan Calvo, secretari general de l'ACO, bueno, les declaracions d'aquests àudios que envies a la conselleria a tots els mitjans. Nosaltres hem insistit per tenir una entrevista en directe amb algú de la conselleria, perquè és on es pot, d'alguna manera, estirar més del fil. Juan Calvo, secretari general de l'ACO, deia això.
Hasta la firma de la resolución hay varios plazos intermedios que hay que tener en cuenta, tal y como la empresa adjudicataria pueda desistir o no entregar la documentación necesaria, con lo cual todavía no tenemos la certeza de si se podrá realizar finalmente la adjudicación e iniciar el servicio en lo que queda de temporada.
O sigui, posa en dubte, fins i tot, el dubte sobre si es podrà fer o no aquesta neteja a partir del setembre o durant el mes d'octubre. En qualsevol cas, el recurs interposat que va frenar tot el procés de licitació és una empresa eivissenca, Gestión de Puertos y Litorales Sostenibles, que ni es va presentar al concurs. O sigui, el concurs s'hi va presentar una i una altra de fora, o sigui, en aquest cas d'Eivissa, una altra que no, de fora, vull dir, que no havia participat en aquest concurs, la va mandar. És pareix tot una mica estrany, no?
Sí, sí que és estrany perquè per l'experiència que jo mateixa tenc i per el que crec que estem acostumats a veure, normalment les empreses quan recorren, o les empreses o qualsevol persona quan fa un recurs o un procés de contractació pública, és perquè normalment es tracta d'una persona interessada o d'una part interessada. En aquest cas no ho has desconegut quin interès podien tenir, francament. No sé quina motivació podia tenir aquesta empresa a l'hora de presentar recurs. I per tant, aquí podem fer locubracions, però no serà més que això. No? En tot cas, sí que em pareix, si em permets, em pareix interessant l'àudio que heu posat en les declaracions del senyor Calvo, perquè jo suposo que ell ha volgut ser molt prudent per no agafar-se els dits, jo crec que en part està bé, però, en tot cas, si realment demà l'empresa adjudicatària, sí, perquè de fet és l'empresa adjudicatària, ara només falta firmar el contracte, però si l'empresa adjudicatària demà formalitza l'entrega de tots els papers que se li han demanat per part de la conselleria, hauria d'estar en condicions de prestar servei només que sigui un mes i mig. I si no és així, crec que aquí sí que haurem de reclamar que es faci, perquè si no és per condicions de mala mar o perquè realment no es pugui operar per situacions semblants, jo crec que l'empresa sí que ha d'estar en condicions de fer feina, tot i que sigui un mes o un mes i mig, perquè sempre serà positiu per el litoral de les nostres illes.
En aquest sentit, li volia preguntar si s'acaba acabant, valgui la redundància, l'estiu i no s'ha fet mica de neteja al litoral, presentar algun tipus d'iniciativa o de pregunta al Parlament?
Per suposat, vull dir, nosaltres farem un seguiment d'aquest contracte, perquè si no s'arriba a prestar cap servei pel 2020, hem de veure quines causes s'argumenten i, per tant, que es tracti de causes perfectament justificables. Si no són causes justificables, no hi ha motiu. Hem de pensar una cosa. L'empresa, com he dit abans, tindrà 15 dies des de la signatura del contracte per iniciar servei. S'entén que són 15 dies, que d'alguna manera la pròpia llei de contractació dona perquè l'empresa adjudicatària d'aquest servei pugui posar-se a punt, pugui tenir les seves embarcacions preparades, el personal contractat i localitzat allà on hagi de prestar servei a cada illa. Pensem que és un contracte per 2 anys. Una cosa curiosa és també que, clar, van sol·licitar un contracte per 2020 i 2021. Si en 2020 no es pot arribar a prestar per un tema de que realment la temporada culmini i no hagin pogut tenir en funcionament tots els serveis i elements que necessiten, haurem de veure de quina manera la conselleria podrà obligar l'empresa a que el servei es faci extensiu també a 2022. Per tant, en això haurem d'estar vigilants, evidentment. O si se li requereixen mesures compensatòries. És a dir, jo crec que també la llei de contractes permet aquest tipus de solucions i nosaltres hi estarem molt pendents perquè realment es faci tot el que es pugui dins l'àmbit d'aquest contracte perquè tinguem un mínim de servei.
Recordem, en qualsevol cas, que la neteja del litoral no és competència del govern balear, és competència de costes de l'Estat i del Consell de Formentera, o almenys en l'àmbit local. En qualsevol cas, fa 16 anys que per, diríem, un deure moral i per compromís amb el medi ambient i amb la indústria turística, el govern balear està fent aquest servei. O sigui, que la anormalitat és que no es faci. La normalitat és que el govern balear, per iniciativa pròpia, doncs no doni aquest servei, que hem explicat que no és que no el vulgués donar, però hi ha hagut tot aquest procés de licitació impugnat que ha fet de moment enrere i que de moment en l'estiu de 2020 no s'hagi netejat el litoral de totes les aigües de les Illes Balears. És així, no?
És així, exacte. Avui és un contracte que té abast a totes les illes. També has dit una cosa que és molt certa, que normalment aquest tipus de servei és competència de municipis i de costes. I aquest servei, en el cas de Balears, l'ha estat prestant el govern de les Illes Balears al llarg de molts anys, tot i que, evidentment, després cada illa, i en funció també de cada ajuntament o dels consells, han fet esforços addicionals amb altres mitjans. Però està clar que realment qui té capacitat de moure embarcacions a una major escala i d'una manera més organitzada és el govern. Això ho tenia, jo crec que és evident. A partir d'aquí, jo crec que s'ha de posar en valor, que també crec que tu has fet en la teva introducció, s'ha de posar en valor els bons resultats que té aquest servei i que ha tingut al llarg dels anys, i per tant crec que ara ja tots ho sentim com algo realment necessari, de la qual no podem prescindir, i està molt bé perquè també cada vegada hi ha major conscienciació sobre la importància de mantenir netes el litoral i la mà i les conseqüències de no fer-ho. Ja dic, a partir d'aquí, jo crec que és molt positiu que les administracions, quan per raons X, però que són justificades, no pot arribar en els terminis, ho expliqui, perquè crec que primer és un deure que tenim cap a la ciutadania, i segona, perquè les administracions no són infal·libles, per tant, s'ha de poder explicar. Per tant, jo també diria des d'aquí que crec que el deure del govern i de ser responsable d'explicar per quin motiu no es fan les coses i donar les explicacions oportunes. I llavors la nostra feina ja és una altra, la nostra feina és estar vigilants que en el moment en què s'adjudiqui es faci correctament. Per tant, segurament en tornarem a parlar més endavant.
Diputada Tur, deixa'm, ja que la tinc aquí, preguntar-li sobre una altra qüestió, perquè ahir se l'interpel·lava directament en una proposta, en aquest cas, de la UGT, que li demanava a la diputada per Formentera, Sílvia Tur, i davant la notícia que el Partit Popular presentarà una proposició no de llei on se sol·liciten beques al govern per als bombers de Formentera, Eivissa i Menorca que es formin a Mallorca, li demanava UGT d'aquí que doni suport a la iniciativa, ja que va en la línia de millorar un servei essencial per a la nostra illa. Què hi ha a dir sobre això?
Bé, diverses qüestions. En primer lloc, bé, em pareix molt bé que qui sigui m'interpel·li. Jo tinc un deure amb la ciutadania també, tinc una representació que m'obliga, evidentment, a treballar pels interessos generals de tots els formenters i formentereres, i per tant jo aquí poc tinc que dir, que em pareix molt bé i agafo que és guap, si se li vol dir així. L'altra qüestió és que la proposició de la llei que fa referència a aquest comunicat no es presentarà els propers dies, ja està presentada. És una proposició de la llei que es va presentar per part del Partit Popular el passat 19 d'agost. En tenia coneixement, és una proposició que s'ha presentat per ser debatuda a la Comissió d'Assumptes Institucionals, de la qual jo no som titular, però no vol dir per això que no la recolzi, evidentment, i si és el cas hi puc representar en el meu grup parlamentari en aquesta comissió, en el moment en què s'hagi de debatre, la votaré a favor, perquè allò que demana és raonable i és bo per Formentera i pel nostre cos de bombers. Una altra cosa, si analitzem un poc més a fons, jo crec que aquesta proposició de llei es queda curta i explicaré els motius. L'Escola Balear d'Administracions Públiques, i crec que és un àmbit del qual puc parlar amb un cert grau de coneixement, perquè com a responsable que he set de l'àrea de medi ambient en el Consell de Formentera durant 8 anys, també ha estat al càrrec del cos de bombers de Sant Estrilla i sé per experiència que l'Escola Balear d'Administracions Públiques pràcticament no té oferta formativa per bombers, però ni a Mallorca, ni pas de Mallorca, ni pas de fora de Mallorca. És a dir, CEBAP no fa formació específica per bombers, es tracta d'una formació molt especialitzada i generalment tant per bombers com per altres cossos d'emergències, fins i tot socorristes, etc. En moltes ocasions es requereixen instal·lacions, però especialment pels bombers, es requereixen instal·lacions de les quals no disposam a Balears. Normalment a Menorca, Eivissa i Formentera de cap manera, i a Mallorca en molts de casos tampoc. Per tant, els propis bombers de Mallorca s'estan formant fora de Silla. S'estan formant a la península, a Galícia, a València, a Barcelona, a Madrid, on hi ha centres especialitzats amb altes prestacions per fer formació específica per aquest cos. Per tant, això ho volia explicar perquè el fet que demanem o que recolzem que hi hagi més beques pels bombers de Sant Estrilla no significa que realment contribueixi d'una manera molt important a la seva formació. Per tant, aquí hi hauria dues qüestions. Una, CEBAP, com a concepte, es podria discutir molt llarg, perquè CEBAP és una organització formativa depenent del govern centralitzada a Mallorca i que a més centralitza el 95% de la seva formació a Mallorca, per tant, fa molt difícil que qualsevol treballador públic de la resta d'illes pugui accedir-hi, i jo diria que aquestes beques no s'haurien de fer només pels bombers, s'haurien de fer extensives a tots els treballadors de la funció pública de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, quan s'hagin de desplaçar a Mallorca per poder fer formació. I, per contrapartida, també s'ha de demanar a CEBAP que ampliï la seva formació a les Pitiuses, en concret a Formentera i a Eivissa, perquè és el lloc que tenim de referència i més proximitat. I dit això, insisteix, si realment volem fer passes per millorar la formació dels bombers de Sant Estrilla i les seves condicions, igual que la dels bombers de la resta d'illes, però ho dic perquè no es tractaria només dels nostres, el que s'ha de fer des del govern és una llei de bombers, que és una qüestió que podem també debatre un altre dia, però que s'ha posat al llarg de molts anys damunt la taula i mai arriba a culminar. I crec que aquí seria molt positiu que la Conselleria d'Administracions Públiques o des de Presidència s'impulsés un esborrany de llei per bombers, perquè d'una vegada per totes hi hagi una uniformitat en les condicions laborals, formatives, retributives, etcètera, etcètera. Crec que aquesta és una altra qüestió que també ve llarguíssimament reivindicada al llarg dels anys i que d'una vegada per totes permetria donar, jo crec que, una estabilitat major en aquest cos en el conjunt de Balears. I a la vegada, perdó, també facilitar la mobilitat de bombers entre elles, que és una altra qüestió molt important.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Silvia Tur, hem parlat d'aquestes dues qüestions i ja la tornarem a cridar si veiem que les aigües segueixen brutes quan bufa de llevant. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.